Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel, benvingut.
Bona tarda.
El Manel Manchón, bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Marcos Pardeiro, benvingut, Marcos. Feia dies que no estaves per aquí, eh?
Què tal? Bona tarda.
T'hem retrobat. Ja convé, eh?
Gràcies.
Molt bé, convidat d'aquest dissabte, el senyor Valentí Puig. Senyor Puig, bona tarda.
Bona tarda.
Sempre és un plaer poder conversar amb un gran conversador com el senyor Puig, però encara millor escriptor i també millor periodista, eh? El senyor Puig acaba de treure al mercat un llibre, que el tinc aquí, a veure si l'agafo i ho dic bé, es diu Casa Dividida, dietari de l'any 2022. Bueno, el senyor Puig és un dietarista, com jo dic habitualment, porta 7 dietaris de fa molts anys i aquest fa referència a l'any 2022. No? Vostè fa un resum del que ha estat aquest 2022 amb totes les coses que han passat, que són moltes a nivell personal, a nivell polític, casa dividida. L'any 2022 és un any de divisió, senyor Puig, i per això del casa dividida, què diu?
Casa dividida seria el titular, el cartell, però també és veritat que les coses de la vida i de la societat tenen una rutina, una regularitat que pot ser molt rica, no? Vull dir que anem de crisis en crisis, de debat en debat, i a la vegada les coses de la vida continuen afortunadament, i això és bo, no? Ara, és cert que l'any 22... i ja ve d'abans, hi ha una presència del que periodísticament se'n sol dir polarització i que jo en diria, doncs això, casa dividida, no? Que ve que ja s'utilitza els evangelis, Sant Lluc, Sant Mateu, parlen de la dificultat d'una casa dividida i també més que res d'un discurs famós de Lincoln sobre la casa dividida. No? I aquesta divisió es pot traslladar, per exemple, al cas de Catalunya, anem de divisió en divisió, de més a menys, o de menys a més. Divisió entre Junts i dintre de l'independentisme hi ha una divisió. Dintre del constitucionalisme hi ha tonalitats distintes. A Europa, a la Unió Europea, doncs hi ha una mica de... no diré de confrontació, però de partir terres entre l'Europa del Nord, l'Europa del Sud, l'Europa de l'Est, l'Europa de l'Oest. I els Estats Units, òbviament, el Trump és el factor per excel·lència de divisió. No? De manera que això seria la porta d'entrada que tenim l'any 22, que és el que he intentat escriure.
En aquest dietari.
Dia a dia.
I anem de la divisió a la confrontació més endavant, senyor Puig, o no?
El punt més espectacular, per dir-ho d'alguna manera, espectacular fins al punt de que podria derivar amb un component tràgic, que és la guerra d'Ucraïna. Jo, arriscant molt, perquè aquestes coses és molt difícil, però crec que podria ser que, d'acord amb precedents històrics i amb anàlisis d'allò que se'n diu la realpolitik, és a dir, la defensa de la realitat per sobre de l'idealisme o de l'ideologia, no sé si seria el millor dels casos, però potser seria el menys dolent dels casos, és, i ja sé que això és impopular, arribar com a la guerra de Corea, un moment en què es crea una zona no militar i a partir d'aquí, perdona, una zona desmilitaritzada, sí. I a partir d'aquí es negocia. Això té molt perill perquè implica cessions i amb un personatge com el Putin és molt difícil cedir, però segurament en alguns moments el que s'ha de fer és cedir i aconseguir alguna cosa a canvi. I crec que estem en aquest moment, en el cas d'Europa, que és la cosa més frontal que tenim. Té una derivada que és Xina i Taiwan, i la derivada és, lògicament, que si Europa queda una mica distreta amb el tema d'Ucraïna, doncs es pot donar el cas de que qui acabi sent l'intermediari d'aquesta operació ho hem vist en Turquia amb el blat, d'Ucraïna, que no fos el cas que Xina es convertís en el portaveu de la pau a la Unió Europea, no? Jo crec que és un perill que val la pena parlar-ne, sobretot perquè aquestes coses s'han de definir, acotar, s'ha de veure, s'ha de considerar com les tenim al davant, no com les hem vist passar. És difícil.
Acabaríem, doncs, amb una Ucraïna dividida, doncs, dues parts, o què?
Al meu parer, això no ho dic jo, ho va dir un gran militar nord-americà que va ser secretari general, no, perdó, secretari general, director general de la branca militar de l'OTAN, un general nord-americà, i postulava aquesta hipòtesi d'una situació com Corea, que Corea tampoc és que sigui un gran precedent, perquè ja veiem com està Corea,
com les dues,
però hi ha hagut altres casos en els quals això ha funcionat, i pensar que perquè en alguns casos no ha funcionat ja no funcionarà mai, potser és un error.
Molt bé, company Daniel, vinga.
En aquest sentit, estem, parla vostè de la divisió, de l'enfrontament, de la polarització, i a mi em preocupa, vostè com una persona que és un intel·lectual, una certa reflexió, no només immediata, sinó d'uns quants anys enrere. Fa 30 anys, aproximadament, el senyor Fukuyama formulava aquella teoria del fi de la història, després de la caiguda del mur de Berlín, d'un fonament de la Unió Soviètica, que entraríem en una etapa, diem-hi, suau, tranquil·la, i que no ha sigut gent. Què li sembla d'aquests plantejaments que, a més, va creure-se-ho molta gent, perquè no és allò de dir que va formular un intel·lectual, sinó que ho va creure i semblava que canviaria la societat. I resulta que hem passat d'una situació i anem en un conflicte i després un altre, i un altre, i un altre.
Jo soc un dels que va pensar que la caiguda del mur de Berlín representaria una sedimentació molt més ràpida de la democràcia i dels drets de la llibertat a tot arreu, no? I quasi gairebé de forma immediata vam tenir la guerra de Iugoslàvia. I això el que es va portar a pensar, ara acaba de sortir un llibre del Kaplan, que és La mentalitat tràgica o el sentit tràgic. Que no és bo caure en una interpretació racionalista de la història o de creure's a cegues que la història sempre va a bé, perquè la història va endavant i endarrere. El que en dirien els grans comentaristes, Raymond Aron, etc., és un cert sentit tràgic de la història. I jo crec que Ucraïna és un cas així. Qui podia pensar, quan va caure el mur de Berlín, que la caiguda del comunisme no portaria uns sistemes democràtics raonables, sinó a un nou autoritarisme? No estava previst, jo no recordo ningú previst. Vist ara, dius, bueno, sí, hi havia elements per pensar-ho, però en aquell moment no ho pensava ningú. I ara ens hi trobem. Ara estem en un...
No es pot dir
que Rússia sigui una democràcia, és a dir, és un sistema on la gent vota, però una democràcia hi ha més coses, l'estat de llet, les llibertats individuals, etc. I el cas és que Rússia no és així. A més, té ambicions expansionistes, i el risc que ens trobem ara és que Xina, que és molt més potent que Rússia, agafi a Rússia com un satèl·lit i es permeti, doncs, dir-li a Europa cap on ha d'anar. I per tant, Europa necessita assimilar una mica de voluntat geopolítica, perdó per la paraula, i entendre que de vegades la història és tràgica. I ho hem viscut amb Iugoslàvia.
I el paper dels Estats Units, quin és en tot aquest mapa que ens ha dibuixat, on Xina sembla que sigui l'estrella predominant?
És que els Estats Units té problemes per competir en Xina. No vull ser pesat amb això, però aquí hi ha una gran guerra, que és la guerra dels semiconductors. És a dir, el món funciona amb
xips.
Sí, en xips i amb... La intel·ligència artificial i el món digital funciona amb algoritmes, no? Pues això és la gran indústria. Per què Xina vol Taiwan? Perquè Taiwan és un dels grans productors mundials, el primer productor mundial de microchips, de microprocessadors. Què vol els Estats Units? Que Xina no li passi davant en la producció de microprocessadors, perquè és la guerra tecnològica, etc. No?
Exacte.
I la Unió Europea intenta fer polítiques diguem-ne d'abast europeu, però té un problema, i és que cada dia ha de posar d'acord 27 socis que tenen interessos diferents, contraposats. Però té gran futur, però com sí, deien de Brasil, és un país que té molt futur, però no, ja no té present.
Per tant, no té lideratge tampoc, no?
Clar. Per tant, senyor Puig, hauríem de renunciar, o sigui, m'agrada aquesta idea perquè segurament els 90 es van pecar d'un cert optimisme, no? Dels anys optimistes dels 90, i diu el senyor Henry Kissinger que segurament entrem en una guerra freda més intensa que la que vam viure entre Xina i Estats Units. Ens hem de conformar amb aquesta possibilitat?
No, conformar jo crec que no és bo mai, però el que s'ha de fer és entendre el que estem vivint, no confondre els desitjos amb la realitat. De fet, el senyor Kissinger, i convé tenir-ho present això, el Kissinger amb la presidència de Nixon és el que fa l'aproximació que se'n va dir la diplomàcia del ping-pong, que va començar per un campionat de ping-pong. I el Kissinger va estar viatjant entre Washington i Pequín durant molt de temps per aconseguir això. Quin preu va tenir? Que l'escó al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, que tenia Taiwan, va passar a tenir un país que era una república, una unió, un sistema comunista, no? A veure si els Estats Units, això ja és molt hipòtesi, si els Estats Units no acabaran intentant un cert tente con tente amb Xina per evitar una guerra freda. Qui tenen a perdre si ho pacten bé? Aleshores això deixaria Europa encara més arraconada.
Ara, si és capaç d'explicar-me el desig que té Xina en tota aquesta guerra d'Ucraïna, sabem que Xina és un aliat històric de Rússia, que el seu president es veu amb el president de Rússia i intercanvien elogis, etc. Però Xina té interès en que aquesta guerra s'allargui? Xina té interès en que aquesta guerra acabi aviat? Té un interès en un desgast dels Estats Units? No acaba d'entendre quin és el desig o l'interès de Xina en aquesta guerra ucraïna.
Jo crec que l'interès de Xina és afablir els Estats Units.
Afablir.
I la tensió que hi ha a l'estret de Taiwan és brutal. Per tant, potser el que jugui, com es bellugui en Rússia i la influència que tingui perquè Rússia actuï d'una forma o d'una altra Ucraïna, li serveix a ell per moure peces a l'estret de Taiwan. Perquè el món és global, en parlem molt, però el món és global. En el mateix moment, penso que ho fico el llibre, no? En el moment que es va començar a parlar de guerra freda entre els Estats Units i Xina, en aquell moment una petita ciutat xinesa, la població d'aquella ciutat, a què es dedicava? A cosir pilotes de béisbol amb quantitats 10.000 a 20.000 pilotes al dia pel mercat nord-americà. Taiwan ha trencat en Xina, no? Hi ha un fluid comercial constant entre la república que va fundar Chiang Kai-shek i el sistema comunista, i que les coses no són sempre el que semblen, i els xinos en general no es mouen per interessos de sistemes de valors, com no sigui Confuci, però no són sistemes de valors com els entenem a l'Occident. Per tant, ells actuen en realpolitik total i absoluta. I això és un... Si en el moment els Estats Units pretén donar primacia a un determinat valor de la democràcia, Xina no entén aquell llenguatge. No entén aquell llenguatge. Farà com si... però anirà sempre als seus interessos. Per tant, s'ha de trobar un equilibri d'interessos.
Molt bé, deixem Xina, Taiwan, Estats Units... Què? Volies fer un apunt sobre el tema o no?
No,
perquè volia tornar cap aquí, volia tornar cap a Espanya, cap a Catalunya. I el llibre, aquesta casa dividida, el senyor Puig també parla de Barcelona, de l'alcaldessa Colau. Tenim a dos mesos tot just les eleccions municipals. Diu vostè que Barcelona necessita nova energia, no? I que en aquest sentit, a lo millor, un relleu al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona iria bé. Veu clar el senyor Puig aquest relleu, quin pot ser o què?
Aviam. No, jo no, no ho veig clar. Tinc la sort que no estic censat a Barcelona perquè me'n vaig anar, ens vàrem anar a viure un poble. I,
molt maco el poble.
I no estiré, obligat perquè tindria un autèntic dilema.
Sí?
Sí, perquè jo crec que el sistema constitucional no necessita canvis ni trasbalsos i que una peça clau del sistema constitucional és la monarquia. Per tant, això en dificulta votar a molts dels partits que es presenten en aquestes eleccions. I no tots els que es presenten manifestant-se, diguem-ne, d'acord amb aquests principis són partits que m'agradaria que estiguessin a l'Ajuntament. Per tant, tinc la sort de no votar a Barcelona. Crec que si Barcelona es perpetua amb el sistema, diguem-ne, d'Ada Colau, que és improvisació, demagògia, inseguretat, Barcelona patirà, els interessos de Barcelona patirà i de rebot patirà a Catalunya, perquè no ens enganyem, la marca és Barcelona. Catalunya és un mapa, és una història, però la marca internacional la té Barcelona. I la Barcelona de l'esperit olímpic ha perdut en relació amb aquests últims anys. Per tant, tampoc no sé si hi ha prou líders per tirar-ho endavant, i si n'hi hagués, no sé si és previsible suposar que la majoria, que hi haurà prou majoria de ciutadans de Barcelona disposats a identificar-se amb un lideratge que impliqui, per dir-ho senzillament, refer tot el que mal fet la senyora Colau.
Dos noms, senyor Xavier Trias, senyor Ruiz Maragall. Com els veu? Com a possible relleu.
Jo no els votaria.
No els votaria?
No.
Així de clar, contundent i escuet.
I ràpid.
I clar.
I queden pocs.
Doncs no li queda moltes més alternatives. No.
Per això dic que estic content de no votar.
Perquè la senyora Colau no crec...
Perquè potser perdria, com el Sánchez, que deia que no li llevaria la son per tant Podemos, potser em llevaria la son bé de votar el que no m'agrada.
Crec que hi ha líders per substituir, perquè jo crec que el que humani, sigui qui sigui, el senyor Colau té molta feina per refer, perquè la destrossa que s'ha produït, fins i tot urbanística i demés, és molt difícilment reversible. No és gens fàcil, no? Vostè creu que hi ha, entre els que es presenten, hi ha algú que tenen capacitat realment de lideratge? I li vaig a lligar una altra cosa, i perdó que torno una mica a Xina. Creu vostè que Biden, davant del nivell mundial que teníem abans, parlava fa un moment, és el líder que pot representar Occident davant de Xina? Perquè són dos coses molt diferents, sí. Però parlant de lideratges.
Sí, començant per la segona part, no estic segur que Biden sigui un gran líder, però tampoc és un home que estigui cometent greus errors, és a dir, fa el que es pot i va tirant endavant. És un home també... L'edat no compta amb aquestes coses, jo tinc més o menys la mateixa, o sigui que no tinc cap problema amb això, però els Estats Units és un país on l'exercici de la política és molt complicat i segurament necessita més marge de reflexió per votar d'aquesta manera, no? És possible que surtin d'aquí a unes pròximes eleccions uns nous lideratges, és molt possible. Hi ha la filla del Chini, que és una persona molt preparada, però potser semblarà massa dretana, massa conservadora, però una societat viva, jo crec que la societat catalana i l'espanyola en general tenen vitalitat, pot rectificar els seus errors i tirar endavant. No veig jo que ara sigui un moment. No crec que hi hagi líders en disposició, amb ganes, al marge suficient com per llançar un nou projecte de Barcelona a una nova forma d'entendre Catalunya. Perquè, i acabo, crec que un dels problemes que hem comès els últims temps és donar per fet que només hi havia una manera d'entendre Catalunya, una manera d'entendre els interessos de Catalunya, una manera d'interpretar la història de Catalunya. I ho hem acceptat massa fàcilment. I n'hi havia més. I n'hi havia més, ja ho constatem. I això és un preu que haurem de pagar un dia o l'altre.
Sí, Manel, abans dèiem que és veritat que podem pecar de ser optimistes, però anem a veure, o intentem ser optimistes, intentem pensar que Barcelona pot ser palanca de canvi per la resta de la política catalana. Ho considera així, que podria ser, segons com, quines majories es donin, per trencar el que hem vist i el que hem viscut en els darrers 10 anys?
Jo crec que després del procés, que té un efecte, ha tingut en un volum o un altre un efecte traumàtic a la societat catalana, per zones, per àrees, això va per barris, no? Però crec que la societat catalana encara no ha reaccionat prou. El que enteníem per societat civil catalana no està prou vertebrada per donar resposta, diguem-ne, a l'impacte d'una cosa que l'ha desorientada molt.
El procés, poder?
Exacte. I encara no sap, jo noto, no faig molta vida social, però noto molta gent que està desorientada a l'hora de votar, no? I crec que hi ha molts centenars de milers de vots, no només pels vots de Ciutadans, sinó centenars de milers de vots que s'estaran bellugant i que això correspon a la consciència mòbil i mutable de cada ciutadà. I és possible que molt d'aquests vots no es decideixin fins a l'últim dia, perquè els últims estudis, diguem, genèrics sobre el funcionament de la democràcia de tot el món destaquen que la gent de cada vegada es decideix més tard a l'hora de votar. Crec que les eleccions municipals serà així d'una forma teatral, dramàtica.
Quan deia que només s'ha entès Catalunya d'una manera, es referia a que durant els darrers anys, no sé si dècades, Catalunya només s'ha entès com una nació, o es referia a que Catalunya només s'ha entès des del punt de vista constitucional com una nacionalitat, com un indret amb una personalitat i llengua pròpia? O sigui, amb què està relacionat el que es referia? Com s'hauria d'entendre, també?
Sí, jo crec que la meva posició, que crec que molta gent la compartia i potser la deixarà de compartir, és que a la mort del dictador hi ha un procés de reconciliació implícit amb les polítiques que es fan. Certament el PSOE opta per la ruptura, UCD volta per la reforma, però arriba en un enteniment. I això implica, doncs, per exemple, el reconeixement del Partit Comunista, l'acceptació de la bandera, de la monarquia i tal. I en aquest procés hi participen directament el nacionalisme català i el nacionalisme basc. Suposàvem, els que teníem prou anys per viure-ho i procurar entendre-ho, que allò era una mica una confluència que tenia certa permanència. Va resultar que no és així perquè posteriorment els nacionalismes basc i català van emprendre un altre camí. I aleshores es produeix la dicotomia entre Constitució i l'alteració de l'ordre constitucional, fins i tot amb presència de grups terroristes com ETA. No? Quina és la meva idea d'entendre Espanya? Jo crec que dintre del marge de la Constitució l'estat de les autonomies té molt de marge, té molt de marge. En el cas basc, el concert econòmic, i en el cas del CUPO, en el cas de Navarra, són millores importants per ells. Crec que l'estatut del 78 és un estatut ample, crec que no del tot desenvolupat pels polítics, i aquestes per mi eren les normes de joc: lleialtat a la norma general i flexibilitat a l'hora d'interpretar i de portar nous criteris, no? Això es va trencar un moment determinat i el procés crec que és aquest abans i aquest després. Què ve ara? bueno, ha hagut una aplicació de l'article constitucional del 155, l'actuació dels jutges i una nova etapa amb la reaproximació que ha fet el govern de Pedro Sánchez amb el cas amb Esquerra Republicana, posem per cas, no? Efectivament és una altra manera de fer-ho i veurem quins resultats té a la llarga, es veurà a les eleccions municipals i veurem quina estabilitat té això o si és simplement un càlcul tàctic o si correspon a una estratègia de futur.
Caldrà esperar el dia 28 de maig per veure què passa. En aquest casa dividida de Valentí Puig aquest dia tàrit del 2022 també passa, jo crec que una mica per sobre, igual li cansa molt el tema del procés al senyor Puig, com a moltíssima gent, no? Jo no sé si el procés encara està viu, està hibernat, ho tornaran a fer com diuen. Hem canviat el procés ara pel tema del català matí, tarda i nit a l'escola, on sigui. Com veu tota aquesta deriva independentista? Ara, com li deia, hem deixat el procés aparcat, continua, ara hi ha una segona part, ho han canviat pel tema del català. Com ho veu vostè?
No, jo no sóc la persona més indicada per vaticinar sobre això.
No,
perquè
però
jo, és que jo no vaig pensar mai.
Però opinió en té sobre
principi,
el tema,
al principi del procés sempre vaig pensar que no arribarien a l'extrem de fer la declaració d'independència. Jo ho confesso i no pretenc ser més llest que l'altre, simplement no me'n vaig adonar. Pensava que hi havia una manera de fer les coses, hi havia contradiccions dintre de, a mi em semblava memorable el retorn del Tarradellas, crec que era una opció que, per exemple, el PSC hagués pogut assimilar d'una forma més explícita, però les coses van venir com van venir i efectivament es va fer un intent de secessió que va durar 56 segons i sí que ha durat 5 hores i sí que ha durat 5 dies. Hi va haver una cosa, els polítics jo crec que van actuar de forma molt responsable. Entenc que el govern d'aleshores de Mariano Rajoy no tenia les previsions que ha de tenir un govern, algú que governa respecte a una qüestió tan de fons com és aquesta. Crec que estava molt mal informat sobre el que passava a Catalunya, molt mal orientat. No es pot passar que un dia que hi ha una consulta il·legal amb actes de violència i actuació policial, el ministre de l'Interior estigui a Jerez i surti per televisió dient que això és un paripé, perquè això és una cosa d'una irresponsabilitat immensa, grotesca. I no dic que el govern s'ho meresqués, el que no s'ho mereixia són els catalans que volen viure en pau i que no estan a favor dels talls de la Meridiana i de les
altres coses.
Durant molt temps
li havia preguntat si creu hi haurà una segona part del procés o s'ha acabat o si ara hem deixat l'independentisme aparcat i ho substituïm pel català, la immersió, en fi, aquesta nova ofensiva que estem veient
que
tots.
Ara estem en un procés de gesticulació.
Ja.
I les gesticulacions a vegades poden ser molt provocatives, però quan es té el poder i quan hi ha hagut un 155 i una actuació dels jutges de la justícia i un toma i daca entre el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat, que és part d'Espanya, doncs això Esquerra Republicana crec que li ha ajudat a entendre que les coses poden ser d'una altra manera. Ara he de dir que jo personalment considero que Esquerra Republicana és un partit d'una greu irresponsabilitat històrica i actual. I em costa de creure, no que ho tornin a fer, perquè crec que no, però que serà un element de disrupció a la vida política i del desgast institucional de Catalunya. Perquè és molt curiós que els institucionalistes creguin menys en les institucions que els constitucionalistes.
Daniel, ara sí, vinga.
Com a element molt immediat d'aquests darrers dies, la tornada del senyor Ponsatí és un punt que vol trencar una mica, un test també com actua el govern espanyol i la justícia. En principi, un aspecte concret. Creu que això implicarà una certa radicalització immediata del nacionalisme, que semblava que tot el procés havia apaivagat, i si això sobre la candidatura de Trias pot tindre influència, perquè Trias ha jugat en la línia de la moderació, és a dir, no nega que es declara independentista, però no ho diu. Perquè, va, això no, però clar, si això es radicalitza i junts sobretot mou molta fitxa, probablement hi ha gent que això no li agrada o que li sembla que va per una altra deriva, no?
Ja dic que em puc equivocar de molt. Jo crec que no hi haurà un procés de radicalització immediata, si cas a llarg termini i d'una forma molt soterrada, però pot passar demà mateix. Demà mateix perquè vivim una societat de l'espectacle i quan tu, una ciutat com Barcelona, has tingut durant setmanes i mesos el tràfic tallat a la Meridiana, tot això es pot repetir. Dubto que es produeixi. No desitjo que es produeixi, m'agradaria que no es produís, però ningú pot posar la mà al foc amb aquestes qüestions. I respecte a la segona part, jo, era el...
Senyor Trias, si pot influir la candidatura.
La candidatura de Trias.
Jo crec que hi ha un substrat d'opinió de classe mitja alta a Barcelona, que en aquest moment estan considerant no és que creguin que s'han equivocat, perquè reconèixer els errors sempre és molt difícil, però reconeixen que les coses han anat, o sospiten que les coses han anat una mica massa enfora. I per tant no crec que remoguin la perspectiva. Ara, el que pugui fer la CUP i totes aquestes coses, i el que puguin fer els seguidors de la Laura Colàs, de Laura Borràs, a la porta del Parlament, això pot canviar per ara, dia per dia, hora per hora. No
són imprevisibles, eh? Són imprevisibles, aquesta gent.
Però, per tant, li pot arruïnar la campanya. Senyor Trias, d'alguna forma. Ho creu?
Si la cosa anés a més, sí. També és veritat que pel nacionalisme, diguem, que ve del pujolisme i es va deixar seduir per la secessió, tampoc té moltes alternatives a l'hora de votar, no? I com que s'està creant el mite del doctor Trias com un senyor de Barcelona de tota la vida, i ens oblidem que ell va obrir les portes a la política de Colau, però tothom creu el que vol creure. Per tant, si algú s'ho creu, doncs potser el senyor Trias serà el més votat.
Sí, jo li volia fer una pregunta, perquè abans s'ha parlat de la marca Barcelona i de Catalunya, i ha situat Catalunya com el marc geogràfic on està la marca, que és Barcelona. Algunes us estan apuntant que és curiós, perquè venen del nacionalisme, dient que Pasqual Maragall tenia raó i que allò de la corporació metropolitana que es va carregar el senyor Pujol va ser un gran error. Li pregunto, seria realment la gran, per dir-ho gràficament, l'alcalde de Barcelona hauria de ser el president de la Generalitat? És a dir, la gran aposta de la Generalitat ha de ser l'àrea metropolitana de Barcelona de cara al futur?
Bueno, la teoria del Pasqual Maragall i dels que li van donar forma venia de la idea de la ciutat-regió o de la macrociutat, no? Però està bé posar al mateix nivell ciutat-regió. Barcelona, a Catalunya, té unes dimensions, un sistema comunicatiu, unes coses en comú, una coherència que fa possible aquesta cosa, més enllà del cinturó de la Barcelona metropolitana. I això li donaria molta potència, molta potència. De fet, recordem que una persona que el seu llenguatge era molt radical, però les seves obres eren molt, molt realistes, que era el Prat de la Riba, que ara el nacionalisme l'ha oblidat, les carreteres del Prat de la Riba encara duren. I el Prat de la Riba l'únic que va fer va ser realisme, va ser mancomunar, gràcies a la llei d'administració local del senyor Toni Maura en mallorquí, va mancomunar les quatre províncies. I això va ser més potent i més operatiu que en el segon estatut. Potser hauríem de tornar una mica a aquest esperit, no?, del realisme, d'ajuntar les peces. Què importa el corredor mediterrani? Anem pel corredor mediterrani. Què passa en l'aeroport? I deixem-nos d'identitats, perquè les identitats les creen els individus.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. des del restaurant de l'Eurostar Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Manel Manchón, Marcos Pardeiro, Daniel Arasa. Avui ens visita el senyor Valentí Puig, escriptor, periodista, acaba de publicar un dietari de l'any 2022, es diu Casa Dividida, i en aquest dietari, senyor Puig, també parla de la dreta espanyola, del Partit Popular sobretot, no? El moment en què va haver el trencament entre Pablo Casado i ara ha arribat el senyor Núñez Feijóo. Vostè apunta, pel que jo he pogut llegir, que és una dreta que necessita noves idees, nou llenguatge, poder, nou lideratge, ja el tenim, o ja el tenen, gent de centre-dreta amb el senyor Núñez Feijóo. Com el veu, vostè, aquest lideratge del senyor Feijóo ara mateix?
En primer lloc, jo crec que sí, que la dreta necessita no ideologia, però idees, que és una altra cosa, no? Estem davant reptes immensos, més enllà de la guerra d'Ucraïna. Com regular el món digital, posem per cas, no? Com afrontar els canvis, jo que sé, legislar sobre eutanàsia. Són coses complicadíssimes les que venen ara, amb moltes implicacions morals i col·lectives. La crisi bancària, és a dir, hem de regular més l'economia. Ha anat bé que es regulés tant amb els anys de la Thatcher i el Reagan? No s'ha de regular massa i hauríem de tornar a regular? En quin criteri s'ha de regular? És possible que per internet tot pugui circular? Quina forma hi ha de posar una mica de límit en això? Aquest és el futur. I no sé si la dreta, tampoc no sé si l'esquerra, tenen el botillatge intel·lectual suficient com per governar de cara al futur i resoldre qüestions com ara que hem comentat, no? És el problema de la sanitat pública, el problema de la sanitat privada, com retrobar l'equilibri, com fer-ho tot sostenible. Això són les coses que jo crec que interessen més.
Arribades les eleccions, en qui creu que s'ha de recolzar el PP per governar, si és que ho té l'abast? Li pregunto directament. El PP ha de fer un pacte amb Vox o ha de fer un compromís de no pactar amb Vox i buscar alguna manera d'enteniment amb el PSOE? O sigui, com s'ha d'articular les majories del PP que pugui establir-se?
O amb els nacionalistes, que també és una possibilitat, sí, no? És, Marcos, una altra crossa, potser, no?
Haurem de veure...
Segons quins nacionalistes, també.
Haurem de veure Vox quina consistència té, perquè... És tan dubte, no dic que no en tingui ni que en tingui, però crec que l'operació de la moció de censura amb el professor Tamames es pot interpretar de moltes maneres i no sabem a qui ha afavorit. Jo seria partidari, vaja, desitjaria personalment, perquè sóc conservador i ja fa molts anys, que hi hagués un partit, diguem, de... en sentit liberal, conservador, moderat, que podria ser el PP, en tots els defectes que tots li coneixem, i que si hagués d'entendre's amb el Vox fos un pacte, si de cas, de Parlament, però no de govern.
Sí, sí.
Hem vist ens hem cansat de sentir dir que ja Espanya havia arribat al multipartidisme, que era solució absoluta per tot, i no ha estat així.
El caos.
No ha estat així. I tots sabem que el PSOE hagués pogut governar d'una altra manera si no hagués hagut de dependre de Podemos, no? I ara fa els esforços per assimilar la Yolanda Díaz, que segurament és més flexible, com ha demostrat des dels temps de Galícia, però vull dir que la dreta també ha de fer això. Tant de bo que fos, tornés a ser una majoria absoluta com la del Rajoy, no? Però jo crec que es pugui, es doni això.
Impossible, no? Això és el que... Impossible, no? Majories absolutes.
També és veritat, i això ja també sé que no és, no agrada sentir-ho, però és veritat que, per exemple, tenim el cas de la Meloni, que era una dona, feia una por terrible, i ara és la més establishment que hi ha. Itàlia és un cas molt distint a Espanya, eh? La política italiana és un misteri, com deia aquell, no?
I escolti, i ara...
Sabe que diu... La diferència entre Itàlia i Moscou, el temps del comunisme, diu, és que a Moscou s'entén tot i no se sap res. I a Madrid, a Roma se sap tot, però no s'entén res. I em va fer venir igual, perquè a l'endemà de l'elecció tothom creia que el món s'acabava. S'ha adaptat a tot. S'ha adaptat a tot. Pot passar amb altres dretes d'aquestes. Jo crec que a Vox hi ha dos sectors molt confrontats. El sector més fonamentalista, més ultra, per dir-ho d'alguna manera, i un sector més possibilista. Però això ja no... Això ho han de decidir.
I escolta, i en aquest cas dividida li dona fort a Pedro Sánchez també, senyor Valentí Puig. Ara, d'aquí pocs mesos, al desembre, tot apunta que hi haurà eleccions generals, també, perquè toca, no? Molts donen ja Pedro Sánchez com amortitzat. Vostè el dona per amortitzat, Pedro Sánchez? O és allò que diuen del senyor Sánchez? És un killer que...
És un killer. És un killer. I el problema, vostè abans parlava del Casado i el Feijó,
sí.
El problema del Casado és que, entre altres circumstàncies, no era killer. Perquè si hagués estat killer no li hagués passat el que va passar. En canvi, el Sánchez... És que un polític s'ha de ser killer, no ens enganyem. S'ha de ser un poc killer. No pots anar per la vida amb el cor en la mà i diguent la veritat sempre.
I Feijó ho és?
No ho sé. No ho sé. No ho sé. La forma com... ha substituït o ha complementat el primer equip amb el segon, es pot veure de les dues maneres, com un killer que fa que no ho és o com un que vol ser killer i no ho és. Ja ho sabrem.
Vull dir, allò que diuen alguns de que Pedro Sánchez al desembre se'n va a l'atur, vostè no ho veu tan clar, no?
No, a l'atur no ho crec. Si no? de cas s'anirà... un gran càrrec europeu, l'OTAN, jo què sé.
Bueno, entenc, quan dic atur, vull dir que deixarà la presidència del govern.
Bueno, jo crec que està viatjant molt últimament. Alguna cosa deu estar...
preparant.
No ho sé.
Molt bé.
Bueno, però li deien secretari general de l'OTAN. Que s'ha anat parlant de...
Patanial, l'última.
Són eleccions també autonòmiques, la major part d'autonomies. Vostè per Balears què pensa? Pot haver un canvi a Balears?
És possible, però no crec que és possible, però pel mateix efecte de que l'Esquerra ho ha fet molt malament, no perquè la dreta hagi fet bé com a alternativa, no? Jo vaig viure els temps de l'UCD i des d'aleshores de l'UCD del Suárez fins ara la dreta ha anat perdent pistonada i qualitat. No tenen un líder. Hi va haver aquell fenomen estranyíssim que era allò de Unió Mallorquina, que va ser la màxima corrupció.
Com es deia, senyora?
Maria Antònia Munar.
La Munar, senyora Munar.
Sa princesa.
Sa princesa. Sí.
Els del seu partit vivien, sa princesa. Allò va ser increïble.
Molt bé, hem d'acabar, senyor Valentí Puig. Està com sempre un plaer conversar amb vostè i presentar aquest llibre que el recomanem molt, Casa Dividida, dietari de l'any 2022, Ediciones Destino. Valentí Puig, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i fins a la pròxima ocasió.
Moltes gràcies.
Gràcies també al Manel Manchón, Marcos Pardeiro, Daniel Arasa. Dissabte acabem més converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra. Bona tarda, molt bon cap de setmana. Adeu.